Vaig començar a tenir consciència de que aquest món no era igualitari per les dones quan tenia uns 7 anys, que em vaig adonar de que, malgrat que a casa érem en aquell moment 3 dones i un home, sempre acabava decidint l'home. Nosaltres érem 3 i ell era un. I vaig pensar, això no va bé, aquí hi ha alguna cosa que no enquadra.
Les enciclopèdies han passat a la història i ara ho busquem tot a la Viquipèdia. Però com podem buscar una persona si no sabem que existeix? Avui, a les Dones i els Dies, descobrirem una més d'aquestes dones de les quals no hem sentit a parlar mai. Es deia Clotilde Cerdà. Si la busqueu a la Viquipèdia, l'hi trobareu. Però havíeu sentit mai el seu nom i la seva història? Creieu-me que se'n podrien fer 3 pel·lícules. De moment, n'han fet una novel·la. Del seu pare, Ildefons Cerdà, el que va fer l'Eixample de Barcelona, ho sabem tot. De dones com la Cerdà, n'hi ha moltes. Qui les posarà al mapa?
A Catalunya Ràdio, les Dones i els Dies. A Montse Virgili. I'm gonna put it all behind me, like nothing ever happened between us. Nothing ever took place between you and me, yeah. Nothing ever happened.
Aquesta cançó perfectament la podria cantar Clotilde Cerdà, que diu tot allò que va passar entre nosaltres no te'n recordes, no? Una mica així. Clotilde Cerdà ha estat esborrada del mapa, com diu en aquesta cançó l'Annie Lennox. La Clotilde justament també era música i no en queda cap gravació. O sigui que encara més silenci. Ens acompanya la Maria Carme Roca, que la tenim aquí ja. Això ho podríem explicar perfectament, no?
Oh,
que la
tant.
Podem trobar a la Viquipèdia, però clar, com l'hem de trobar si sí. No sabem qui és?
Si no sabem qui és, difícilment podem buscar-la.
Doncs la Maria Carme Roca és l'autora, és filòloga i historiadora i autora del llibre de les Illes Interiors, editat per Columna Edicions, que ara en parlarem, però sentim música i posem música d'arpa, perquè era una gran arpista, aquesta dona.
És una top, és genial, genial, única.
Meravellosa. Posem-nos en situació, perquè podríem tenir la Clotilde allò tocant l'arpa, perquè ara explicarem la seva història. No ens podem imaginar la història de Barcelona, jo crec, sense parlar d'Ildefons Cerdà i la famosa Eixample barcelonina. Però quan expliquem la història d'aquest enginyer, ens hem deixat un xamfrà, per dir-ho d'alguna manera. El xamfrà o una illa de cases. Perquè, com vulgueu dir-li, aquesta illa de cases o aquest xamfrà que no m'ha explicat d'aquest senyor té nom de noia. Cerdà va tenir una filla, que es deia Clotilde Cerdà, arpista i dona fora de sèrie de finals del segle XIX, que amb només 12 anys ja formava part de l'orquestra de Richard Strauss a Viena i que va arribar a actuar amb la seva arpa a la Casa Blanca davant del president dels Estats Units. Una nena prodigi que el mateix Richard Wagner va qualificar com a geni. I que de gran va ser una dona compromesa amb els drets de les dones, però com tantes altres no apareix als llibres d'història. Esteu flipant, no? Nosaltres també. Doncs això, com dèiem, la Maria Carme Roca va flipar també en colors un
molt.
Dia. Com va ser
moltíssim.
Això? Com va ser la trobada amb aquest personatge?
Bé, això sovint em passa, que quan treballo amb novel·les històriques, això, estic treballant a una i després, o sigui, mentre faig recerca, doncs em trobo amb altres personatges que de seguida, evidentment, me'ls anoto perquè dic, jo ja descriuré, he de fer alguna cosa. I en aquest cas, a veure, parlo de l'any 2017 i estava, doncs, a veure, consultant una relació de dones oblidades per la història, no? I que l'Agnès Rutgeu va recollir, doncs, en un llibre que es diu Elles, no? I 65 dones oblidades.
I vas dir, ui, aquí tinc una feina.
I vaig allò fer un repàs i dic, algunes sí que les conec, perquè a mi això m'encanta rescatar gent important, sobretot dones de l'oblit. Bueno, sí, simplement perquè són elles les que han estat més oblidades.
Perquè ho necessitem molt, això.
Oh, perquè fa falta. Perquè, en topar-me amb ella vaig dir que... Però com més? Jo no en sé res. Com és possible? Si aquesta dona va arribar al lloc més alt que es pot arribar, en aquest cas, en el seu àmbit, en el món de la música. Clar, una dona extraordinària. Va començar sent una nena prodigi. Va ser una noia brillant i una dona compromesa.
I amb una història ja de vida que ara l'explicarem, perquè tu l'expliques aquí, a les Illes Interiors, que clar, tu vas dir, això és un material de primera per escriure tres novel·les, no?
I tant, sí, ho pots ben dir. Ja. És tot una sèrie.
A veure si fan una sèrie a TV3, també,
sí,
no?
Sí, a veure, hi ha
els
molt...
Els animem des d'aquí.
Sí, els animem. Els animem totalment perquè se'n pot... A veure, hi ha moltes coses a parlar i m'he quedat curta, però clar, jo també volia fer una novel·la, volia arribar bé al públic, tampoc complicar-li la vida amb moltes dades, però hi ha molt a dir de la Clotilde.
Clar, nosaltres avui estàvem buscant fins i tot alguna petjada, no? Perquè l'Eixample la tenim clara, Cerdà està per tot arreu, no?
Sí.
Però només hem trobat uns jardins petitonets de l'Eixample que es diuen Clotilde Cerdà. Que algú se'n van recordar i que ja està bé que li donés nom, no? Però, clar... Les Illes Interiors ja vol dir molta cosa, no?, aquest títol de novel·la. Ja vol dir, Cerdà, et vas deixar un xanfrat, vas deixar alguna cosa aquí, que no es vas explicar.
Sí, a veure, té un doble. A mi m'agrada molt jugar amb les paraules, no? I en aquest cas és, d'una banda, una picada d'ullet a les Illes Interiors que volia fer en Cerdà, que no s'han fet com ell volia, ja ni fins i tot quan es va acabar de fer a l'Eixample i que ara encara doncs, han anat disminuint més. I també aquelles illes que tenim tots a dins, no? I en aquest cas doncs, jo parlo de les Illes Interiors que tenia la Clotilde, doncs, des d'un dol, des d'un record, tot allò que anem amuntegant. I quedava una mica com seria com el disc d'un ordinador, no? Que tenim, a veure, moltes carpetes
molta
i subcarpetes.
Molta pols, aquí hi havia molta pols, també.
Molta.
Perquè, clar, expliquem-ho. És a dir, el senyor Cerdà estava casat amb una senyora, que era la
Clotilde,
la Clotilde Bosch, que era una pintora, era una senyora que venia de la burgesia, era una senyora que tenia...
Sí.
Que no era una senyora
filla
que...
De banquers,
exacte,
filla de banquers.
Que no s'avorria i que tenia vida pròpia. I van tenir quatre fills. I el quart, la senyora ja es va cansar una mica del Cerdà perquè ell només devia fer xanfràs i no...
A veure, anem a pams. Es casen. Ella il·lusionada, tenia 19 anys, i tenen tres filles, una darrere l'altra. Sí, a més hi ha unes cartes molt maques que ella li envia.
Que tu això ho
expliques. Idolatrado el Defonso. Bé. Ella estava il·lusionada.
Era com un cantant de rock en aquell moment, l'Alfons Cerdà, no?
Sí, de les patilles que portava.
Exacte.
Bé, la cosa és que ella hi va posar molt bona voluntat, però clar, ella estava a veure el gran amor del Alfons Cerdà als seus projectes. També el podem entendre. I passa que, clar, que la vida familiar va passar doncs, a un pla doncs, molt secundari. I ella era una dona que
sempre
tenia
els
molta personalitat.
Sempre els hi passava als homes, per això.
Sí,
no?
Clar.
La vida familiar
és que ella més ella pintava molt bé. Ella, a veure, fins i tot, ella va intentar formar part de la Real Acadèmia doncs, de pintors, se'n va anar a Madrid, però bueno, no ho va aconseguir. Clar, una dona el que li tocava era quedar-se a casa.
Pintar,
no? I una burgesa, que era, clar. I llavors ella va tenir, doncs, un amor. Ella va tenir un amor i com que no sabem ben bé qui era, encara que hi ha sospites, doncs, clar, jo omplo aquests buits. Quan
clar,
treballo una novel·la
històrica...
Si ho sabéssim tot, no, llavors hauria d'escriure una biografia, però jo volia escriure una novel·la. I llavors tots els buits que no sabem, que n'hi ha uns quants, jo són els que aprofito per omplir.
La cosa és que aquesta senyora té un amant, un amor, un no sé què, i d'aquesta relació hi neix la Clotilde. Però ella és prou valenta en aquelles èpoques que estem parlant de finals del 19...
No,
de mitjans del 19...
1800, estem parlant concretament del 1864.
Finals,
la meitat. La meitat
de dir-li al senyor Ildefons, si tu fas molt xanfràs, però jo tinc una altra vida, no?
Exacte, sí, va agafar la nena i se'n va anar a Madrid.
També amb la idea, pel que expliques tu, de que aquesta nena triomfés.
Encara llavors no. A veure, no? Pensem que la nena té 3 anys.
Volia al principi que pintés
sí,
com ella, home.
Sí,
ja anava
exacte,
una mica encarada. Eh?
Anava encarada. Ella, més, el que també a veure, va ser... Bueno, jo ho penso així. Va ser honesta. L'Ildefons Cerdà, al març del 64, fa un testament a favor de les 4 nenes, perquè ell encara es pensa que la... O vol fer veure, vol creure que la Clotildina és seva. I ella, al mes de maig d'aquell any del 64, li diu, noi, s'ha acabat. I se'n va a Madrid. Llavors ella, clar, que posa Trueno de família, va escriure el seu diari, Clotilde se va a Madrid. I si se'n va anar, doncs, sembla, amb un cosí.
Amb un cosí, a més.
Amb un cosí, sí, home, clar, el cosí.
Això és un culebrot.
És un culebrot.
Això ho hem de fer ja, home.
Sí.
TV3, truquem-los.
Truquem-los.
9-3-2-0-7-4-7-4, productors que voleu fer una pel·lícula amb aquest culebrot Cerdà. Material de primera d'aquesta història, que fem més enllà de la broma, sí que és fort que no en sapiguem res d'aquesta història i que justament la Maria Carme Roca, doncs, amb aquestes illes interiors, intenta recuperar. Llavors, se'n van a Madrid i què passa allà? Passen més coses, no?
Passen moltes coses. A més, ella, a veure, la mare, perquè, clar, la nena, a veure, té 3 anyets, encara pobreta, doncs és, per prodigi que fos, doncs, no, és molt petita. Ella intenta obrir-se camí en el món de la pintura, ella tenia molts contactes, ella era molt amiga, per exemple, de Maria Fortuny i del director, el que serà després, doncs, el gendre del Marià, del director del Parado, i intenta sortir-se'n, però no l'accepten a la Real Acadèmia. Uh-huh. I passa, a més, ho passa magre, perquè encara que el seu pare, que era un gran banquer de Barcelona, en Josep Bosch, li havia donat una dot...
Doncs, un bon coixí,
un coixí molt gran. Sí. Però, clar, l'Ildefons és lògic, està empipat, no? I, doncs, li va passant el que li pertoca, però molt de mica en mica. Llavors, en Fortuny, que eren molt amics amb ella, li diu, escolta, aquí això queda petit, a Madrid, Barcelona, vine a Roma, que allà no estan de tantes històries, no? I estan un temps allà, i encara la mare pensa que la nena té habilitats per la pintura. Jo vull pensar que la Cecília de Madrazo, la dona d'en Fortuny, que era una gran pianista,
ja va
ella va veure les
habilitats
de la nena, no?
I la nena comença a tocar l'arpa i resulta que, clar, fins i tot arriba un punt que li posen un nom artístic, que no li diu allò a la tieta que passava per allà o al cosí, sinó que el nom artístic és Esmeralda Cervantes i Esmeralda Utria Víctor Hugo, ni més ni menys, i, per l'altra banda, Cervantes ho tria la reina Isabel II.
Exactament.
O sigui, estan molt ben envoltats, no?
Està molt ben. A veure, la mare, la Clotilde, tenia contactes. Quan després, quan va passar la Gloriosa, la Revolució de la Gloriosa, i la reina va ser desterrada, es va exiliar a París, bueno, com una reina, per això vivia com una reina.
Ella
llavors,
va anar
allà, la Clotilde, mare, era una de les dames d'honor de la reina. Vull dir, clar, la primera arpa que va tenir la nena li va regalar la reina. Les classes amb el Félix Godefroy, que era un arpista de fama en aquell moment, li va pagar, era mestre també de la reina. Vull dir que, clar, que sí que va tenir, en aquest sentit, va tenir suport.
Sa mare era, podríem dir, que era com una representant veient el talent de la filla, no?
Totalment.
Però, clar, la nena va creixent, la coneix Wagner, la gent està impressionadíssima amb aquesta dona, no tenim gravacions, que això també vol dir moltes coses, no?, de l'època, però també significa, potser, que si hagués sigut un senyor o si hagués sigut en un altre moment, sí que era una època que el fonòfon comença, no? Però...
I tant, perquè tenim a veure, d'altres, no?, i de cantants i això. Però, clar, ella la van intentar, bueno, la van arraconar en aquest sentit, i llavors, doncs, clar, que és molt difícil. A part, jo vull pensar que potser algun dia igual en trobarem algun enregistrament,
A veure, si algú la té a casa i no
sí,
ho sap.
A veure, i no ho sap.
De tota manera, la manera de pensar d'ella, la manera de pensar de la mare, la manera de pensar de la filla, són unes dones molt avançades. De fet, ella, fins i tot, és antiesclavista, progressista, feminista, i els seus comentaris o les seves expressions no acaben d'agradar a Madrid. Comencen a fer-les fora, una mica.
Ni a Madrid ni a Barcelona, No agradant a veure les elites burgeses, no acceptava.
Si tu estàs molt mona tocant l'arpa, però no volem
boníssim.
Que parlis.
Però no, parlis, no defensis. Què és això, defensar la classe obrera? Què és això de treure gent de la presó per alliberar? Què és? Bueno, no anava amb la clàvia els tre, eh?
Ja,
demanava,
ja.
Demanava doncs, que els indultessin.
O sigui, no era una bona política.
Molt política, clar. No ho volien de cap manera que es fiqués i que defensés les dones. Clar, quan va crear una acadèmia aquí a Barcelona, això ho va fer a Barcelona, perquè ella va voltar per tot el món, eh? Quan va crear una acadèmia perquè les noietes de classe obrera prenguessin algun ofici, que sabessin de comptabilitat, que sabessin de música, que sabessin
que
de tot...
Que estic pensant que és una mica com l'inici de la Bonmaison, no?
Totalment.
O sigui, és previ a la Bonmaison, és una idea de la Francesca Bonmaison, també, no?, d'ensenyar, ja que jo sóc una burgesa i tinc diners, això vull compartir-ho.
Totalment, totalment.
I als 24 anys funda aquesta Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis de la Dona en un centre d'ensenyament per professionalitzar aquesta dona que no té recursos.
Que no, és que no sabien, clar, no sabien fer res. Sí, sabien cosir, sabien fer de mainadera.
No, és que s'havien de casar, no necessitaven
clar,
saber res
necessitaven,
més.
No feia falta. No. I ella vol que es defensin, perquè ella ha aconseguit, però ella ho reconeixia, que ella doncs, ho havia aconseguit gràcies a les seves circumstàncies, però que no totes les nenes doncs, podien accedir a tenir 4 estudis per defensar i guanyar-se la vida.
I això tampoc va anar bé.
No va anar bé perquè, clar, era... No, a veure, que una dona... A veure, quina gosadia que una dona vulgui decidir per ella mateixa i que es pugui mantenir, que pugui ser lliure. Això, doncs, era molt revolucionari.
On s'ha vist?
On s'ha vist, això?
Clar, li he de preguntar a la biògrafa, escriptora, novel·lista d'aquestes Les Illes Interiors, editat per columna de la Mari Carme Roca. Per què tu creus que no n'hem sabut res? O sigui, t'has fet una teoria sobre el tema?
Sí, a veure, primer, a veure, és així de trist i sap greu, no? Però és perquè és una dona. I clar, és que això queda molt clar, perquè si gent tan il·lustre, com ja ho has comentat, en Wagner, en Liszt, l'Strauss, la consideraven, i consideraven que era molt gran, que era un geni de l'arpa.
Home, que Víctor Hugo et posi el nom.
I eren massa sí. coses. Llavors hi ha d'haver doncs, algun fet que la prohibeixi amb ella, que la vulgui relegar a l'oblit.
Tu et vas fer una teoria o
sí,
què?
Sí, està com jo crec que està molt clar. Era maçona. I depèn de quin moment... a part d'això, de defensar les dones, de ser doncs, una dona que intentava doncs, ajudar els desvalguts, que llavors era intentar igualar la societat i això doncs, no anava bé.
Perillosíssim. Rica, perillós, amb intel·ligència, sensibilitat
clar,
i dona.
Però que
fatal.
Sobre, en moments, és que clar, és una combinació explosiva.
Anàvem pel pedregar, ja. Anàvem pel pedregar amb aquest titular.
I clar, que ella doncs, sigui maçona en un moment, sobretot quan hi havia la regent, la Maria Cristina, la vídua d'Alfons XII, perquè mentre havíem tingut la reina Isabel i Alfons XII, el fill, la cosa havia anat bastant... Ella estava protegida, no?
Però llavors arriba el catolicisme ferri
i llavors, sobretot, en el comte de Murphy, Guillermo de Murphy, que era el secretari reial, i que havien sigut amics amb la Clotildina, perquè l'home, doncs, era un musicòleg, i a veure... Però no van suportar, no només ell.
Aquí tens
ell és el portaveu.
Tens unes amistats perilloses, eh?
Molt, molt perillosa. I li diu, però és que... És com espantosa la carta que li escriu, que li ve a dir, senyoreta, vostè dediquis a la música i deixis estar d'arreglar el món, no?
Ja.
I clar, llavors és allò que... I també va passar una cosa, que mentre era petitona i jove, feia molta gràcia. Ai, una nena prodigi, oh.
Sí.
I després, quan ja és una dona adulta,
no?
Ella en va ser conscient d'això, eh? També de dir, bueno, jo he arribat fins aquí, va anar fent concerts, però ja d'una manera com molt més tranquil·la, més esporàdica, i es va abocar un altre vessant...
El polític, no?
Que li agradava, la política, i també a l'ensenyament. Era molt bona docent, i també escrivia, era periodista, era... És que no parava,
no te l'acabes,
feia revistes. No te l'acabes.
Doncs, Maria Carme Roca, Les Illes Interiors, editat per columna, llegiu-lo perquè és un deure, jo crec, cada cop més conèixer aquestes dones.
I tant, i tant.
És... Moltes gràcies per portar-nos al programa. Sense tu, escolta, estaríem aquí encara mirant la Wikipedia i no trobant res.
Bé, d'aquelles coses, a veure, que no ho sabríem, i en canvi, doncs, a veure, jo crec que hem de continuar buscant i traient aquestes dones, posant-les
de la pols
a la mostra i que sabem d'elles. No?
Exacte, perquè... hem de crear una nova eixample per tots els noms que ens queden.
Uf, sí, sí, i tant que sí.
Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
A les dones i els dies, et canviem la lluna, amb Montse Virgili.
Falten 4 minuts perquè arribem a 11:45 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, el programa que sempre havíeu volut sentir, però no ho sabíeu, amigues? Què, Nàdia Jafit? Ja està rient, Nàdia.
Escolta, bones.
Cara de felicitat, no?
A tope, superfeliç.
5-0.
Vamos!
Barça-Benfica, avui parlarem de futbol, però amb dones que dibuixen, amb dibuixants de còmics.
Bueno, sí, esport...
Parlarem de futbol mentre a la televisió ens estan contraprogramant, fent aquest programa que ens agrada que el facin, que parla de ja s'ha acabat el masclisme al futbol. Ja ens agradaria que s'hagués acabat, eh? Crec que encara hem d'arrostar una mica més
encara
perquè s'acabi.
Sí.
I el que expliquen els teus còmics és una mica això, que encara falta molta feina, perquè hi ha moltes noies que estimen el futbol, que estimen l'esport, I que hi ha esperança.
Clar, jo crec que estem vivint un moment únic i revolucionari, no?, en el món de l'esport femení. En els últims mesos hem vist totes les reivindicacions i les lluites, i encara, el que diem, queda molt, però bueno, per visibilitzar a les esportistes i donar-los, no?, la importància que mereixen. I avui vinc a portar dos còmics, dos autores que també són esportistes i han fet còmics sobre personatges en el món
d'esport. Sí, elles també són esportistes?
Sí, sí.
Això m'encanta. Per cert, quina camisa més maca, eh? Que ho sàpiga Catalunya, que la Nàdia Jafit porta una camisa preciosa avui. Comencem per un llibre que és sobre una noia que li agrada el futbol i a mi m'agrada molt, em té el cor robat aquest còmic.
Sí, a mi és un còmic que m'encanta, l'he recomanat moltíssimes vegades perquè és un còmic molt contingut, no?, però que explica moltes
es
coses.
Es diu Temporada de Roses, de Chloé Vary, i explica'm, és un dels còmics aquells que la gent estima, per això va guanyar el premi del públic al Festival d'Angolem, que és el festival més important de còmic, però el del públic, que això sempre...
Sí, perquè era un còmic que va arribar moltíssim.
No? Explica'ns qui és la Chloé Vary.
Mira, la Chloé Vary és una autora francesa, nascuda el 95. Dic-lo de l'edat també per contextualitzar. No és que sigui en plan edadista, eh? No, és per contextualitzar.
No. A mi no em preguntaràs l'edat, no? Estàs dient.
I descobreix el món del còmic en el seu centre cultural de la seva ciutat natal, no? I després decideix cursar il·lustració. Però, fixeu-vos, no? Temporada de Roses és el seu primer còmic i està inspirada en la pròpia experiència de l'autora jugant a futbol.
A més, ella és una mica de les banlieues de París. És una mica de la zona, podríem dir, del voltant de la capital,
de la
però on ja sabem que no és aquella ciutat tan maca, tan... Vaja.
No, i això està reflectit en el còmic.
Exacte.
Ho reflecteix superbé. De què va el còmic de Temporada de Roses? Pues és un còmic que ens explica el dia a dia de la Bàrbara, no?, que és una noia de 17 anys que viu en un barri d'extraradi d'aquesta gran ciutat, no?, i és capitana de l'equip femení de futbol de les Roses de Rossevigny. Sí. Ho pronuncio fatal perquè el meu francès...
Rossigny,
això.
Escolta,
vull aprendre francès ja.
Ja estàs assajant tota la tarda davant del mirall, per dir-ho bé en aquest moment, eh? No et
pensis. Sí, és que costa. Des del primer moment ens deixa clar que la seva passió és el futbol, no?, i que és el seu motor vital. Tot i així, ens mostra que també ella pateix una gran frustració perquè és conscient, no?, del món en el que viu i les limitacions que té ser una dona en l'esport, no?
I més concretament... En l'esport i en aquell barri. Vull dir que importa molt el tema de la classe social aquí,
sí,
no?
Sí, també es veu reflectat. Temes que surten. Les dificultats de l'equip femení perquè se'l prengui de debò, no?, i que el club es pugui professionalitzar. Això és un dels temes. Després, que les persones que t'envolten no puguin entendre que la teva passió del futbol va més enllà d'un hobby, perquè també...
Sí, que és allò, com ets una nena, això tampoc et pot agradar gaire, mira, deixem que passi l'estona...
O no,
que dedicar-t'hi... Com si no fos prou important, no?
Exacte, que dedicar-t'hi professionalment és molt, no?, com una cosa impossible. També aquesta visió masculina del futbol femení com una cosa menor, no?, no? Que no té importància. Exacte. Que és una cosa com ridícula, de menys. La relació condescendent i paternal de l'entrenador.
Sí, pobretes, va, pobretes, nenes, correu. Clar. Les xiques, no? Sí. Aquelles coses que es diuen.
Exacte. La família que no et recolza, no? I et diu, busca un plan B.
Sí, perquè això no anirà bé.
Això no anirà massa bé. I també, com dius tu, pues, fa un bon retrat d'aquesta vida del barri, no? Que el club està format per noies que venen d'orígens diversos, la varietat cultural, però el que mola és que fa un retrat realista, no?, de l'extraradi, ni el romantitza, no?
Sí, perquè això és un perill, eh? Sempre els còmics,
sí, no...
a vegades és una mica com, oh, el barri és meravellós, al tanto,
exacte,
no és tan meravellós.
No el romantitza, però també fuig dels estereotips, no?, genèrics en aquest tipus de relats, que normalment també se centren, no?, en el drama o en que hi ha problemes de delinqüència, tal, no?, que al final el que construeix és una caricatura. M'interessa també perquè no és un relat com de superació, de, bueno, si tu quieres, no?, i lo puedes conseguir, no? És una història continguda, realista, i que posa el focus, no?, en aquests entrebancs diaris que se troben les noies que es dediquen a l'esport.
Escolta, aquest llibre se l'ha d'apuntar molta gent, aquesta novel·la gràfica, perquè Temporada de Roses jo crec que és un llibre per regalar moltes vegades, que tenim dubtes a vegades de regalar-li, sí, una noia adolescent. És que no li agrada molt llegir, però li encanta el futbol. Aquest és el llibre.
Aquest és el llibre. A més, és una rara avis, no?
Trobar exacte. És una meravella perquè es pot fixar amb els dibuixos, també.
Clar.
I és preciós, a nivell colors i tot, no?
Bueno, té una gama de colors supermaco, supervibrant, superpotent, no? Com que et dona molta energia quan llegeixes el còmic, et vols dedicar al futbol.
Exacte. Tu, ja et veig, vas del mateix color. La teva camisa
del mateix color.
És d'aquest color verd de la gespa, sí, de Rossigny.
Treballa, pues, treballa amb retoladors, i es veu, no?, la marca dels retoladors, també, vull dir, i aquesta línia superenèrgica. Les pàgines dels entrenaments o dels partits són realment una meravella, no?, ple de detallets, uh-huh, i aconsegueix ficar-te dintre de la història, no?, i sentir aquesta passió que té l'autora i el personatge de la noia.
5-0, eh? Aquest còmic també és 5-0, com avui. Com ho veus?
Sí, sí.
Vaja, superapuntadíssim, meravellós, aquest còmic.
Sí, a més tinc unes ganes perquè l'autora justament ara,
sí,
ha publicat recentment el seu segon còmic, que es diu Rossigny Zoo. Crec que va de breakdance, però no em vull aquí aventurar.
De breakdance?
No. I tinc unes ganes de llegir-lo, perquè aquest em va encantar, el recomano moltíssim.
Doncs escolta, Temporada de Roses, editat per Estiberri, aquesta editorial del País Basc, que fan una fanyada increïble, Chloé Barry, amb aquest accent així de francès de Roca Llaura.
El teu és millor que el meu.
Bé, ja et dic, he estat aquesta tarda, tota la tarda davant del mirall. Canviem de còmic, i
sí,
però continuem parlant d'esport.
D'esport. Still can't keep it off my mind. Keeping this home together. Despite your appetite to life.
Tenies obert el micro, eh? Ho has sentit Catalunya. No sé què volies dir, però ho has sentit Catalunya. Escolta, parlem d'un altre còmic que es diu Piruetes.
Sí,
de
això.
De Tilly Walden i editat per La Cúpula. Aquest còmic és també sobre esport, però aquí canviem d'esport, ja no és futbol.
Sí, aquest esport concretament, no, és un esport que ha estat, bueno, molt feminitzat, no, és un esport que també arrossega molts estereotips, que és el patinatge sobre gel. La Tilly Walden és una autora de Texas que també és, bueno, és nascuda al 96, o sigui, més o menys...
Joaneta,
la, sí,
també.
La generació.
Sí, una generació més potent, eh?
Molt potent, i la Tilly Walden ha publicat moltíssim, o sigui, té molta feina aquesta autora, la veritat és que és increïble.
I escolta, la Tilly Walden a la seva vida, ella havia jugat això o no?
Exacte. La, sí, Tilly Walden s'havia dedicat tota la seva infància i la seva adolescència, no, a practicar el patinatge artístic. Ella diu que va ser, per una banda, una espècie de vàlvula, no, d'escapament per refugiar-se, no, i per conèixer també altres noies amb aquesta passió, però que també se sentia una mica amb una pressió, no, se sentia una mica en aquesta presó d'aquest esport que és molt exigent.
Clar, aquest esport sempre han dit històricament unes coses bastant dures, aquest esport. Quan hem vist a les pel·lícules la representació que se'n fa, és en plan entrenaments fortíssims, medicació a vegades de les atletes, perquè no els... O sigui, hem sentit,
sí,
sempre com barbaritats, no? Hores,
sí,
i hores i hores.
Ella,
no?,
comenta, per exemple, tota aquesta sensació de controlar el cos, no? A més, un cos adolescent que està canviant, no? Que, clar, ja de per si té, no?, com unes connotacions, el sacrifici, l'esforç, però en un món molt competitiu, no? O sigui, constantment aquesta obsessió amb guanyar. també la duresa i el control dels adults, no?
Clar, perquè volen que no fallis i que arribis a dalt de tot, no?
Sí, que estiguis sempre a tope. De fet, bueno, ella explica en unes entrevistes que, curiosament, bueno, és un esport on el 98% de les esportistes són dones, tot i així els que destaquen són els pocs nois que hi ha.
De veritat?
Sí, això també pot tenir... bueno, i també està bé, no? És una lluita com per dir... Bueno, sí. També hi ha nois que practiquen aquest esport i que no se'ls criminalitzi, no? Però és curiós que llavors s'invisibilitzi les noies que...
Que són les que practiquen... estan fent de planter tot l'any, no?
Exacte.
Curiós.
També totes aquestes regles sobre els pentinats, els vestits, no? Com que d'alguna manera li resten...
Clar, és que aquí ja és allò...
Sí, és superexigent.
Sí, sí,
però clar, li resten importància al propi esport que fan. Llavors això és molt... No? És com dius, ostres, m'estic aquí esforçant, estic fent entrenament, i el que comptes el meu pentinat.
És però com... llavors ella és com aquest còmic, la Tilly Walden, aquest a piruetes, ella fa com una queixa de tot això? O t'ho va explicant mentre t'explica altres coses? És a dir, hi ha una trama en el còmic?
És un relat íntim i sí. Va explicant totes aquestes pressions, però d'una manera molt subtil, que això també és molt interessant. Ella va explicant també com va creixent i com va veient amb els seus propis ulls com se sent que aquí hi ha algú que falla, no? Com que és un esport que s'ha quedat com molt atrapat en els anys 50, no? Que el patinatge artístic de categories infantils, no? Està supersexualitzat. A més, la majoria de jutges...
Com han d'anar vestides, com han d'anar maquillades...
Clar,
no?
I tot
parla
això,
molt d'això.
Tenint en compte que els jutges, la majoria són homes, no? I llavors hi ha aquí com una cosa molt... Ella diu que li encantaria que hi hagués tota una revolució també en el món del patinatge artístic. Vull dir que seria superinteressant, no? Que les coses canviessin i que comencessin a treure, no? Aquestes obsessions. I res, és un còmic preciós també, de colors liles i grocs, amb una ambientació molt suau i delicada i ple de detalls, on el moviment també està molt present.
Escolta, m'encanta perquè aquest també de piruetes, jo crec que també és un esport que molta gent jove doncs comença a fer-lo. Aquí el dibuix, per això sembla més de... O sigui, a veure si ens entenem, eh? Però hi ha una mica de còmic manga, o sigui, en la manera de dibuixar.
Sí, ella té molta influència del manga, de l'estudi Ghibli, no? De la princesa Mononoke... Llavors es nota, no?, que té aquesta sensibilitat per aquest estil de dibuix.
I només hi ha dos colors pràcticament en tot el còmic, groc i aquest lila, no?, una mica.
Sí, que això fa també que ressaltin més, no?, els moments en què ella està a la pista de patinatge, que també ens transmet aquesta soledat que sent ella, no?, llevant-se cada dia molt.
I ella ja va començar a dibuixar quan estava ballant? O sigui, quan estava fent patinatge artístic?
Sí, ella sempre va tenir com a passió el dibuix, no?, i ho feia paral·lelament com a hobby, i mira, al final...
Al final s'ha guanyat la vida amb això, sí. I pel que dius tu, treballa moltíssim.
Moltíssim, t'he publicat una quantitat bèstia de còmics.
Doncs escolta, ens encanta aquestes dues recomanacions que ens has fet, Piruetes, de la Tilly Walden, com dèiem, patinatge artístic, aquesta duresa però representada amb aquesta sensibilitat, i Temporades Rosses, que és aquesta nena que juga a futbol a les banlieues de París, no? Aquest extraradi de París que ens té el cor robat.
Totalment.
Casem-nos, no esperem més, Nadia Hafid.
Exacte.
Escolta, Olga Ábalos, Olga, sí, tu pensaves que passaves per aquí i que no et cauria alguna cosa?
Sí.
Doncs estàs molt equivocada.
És que m'has dit, vine a la taula, digue, ups.
Va, vine a la taula perquè fem una mica de... Tu havies jugat alguna cosa a nivell infantil? Havies jugat, vull dir, a futbol o...
Jo havia fet gimnàstica esportiva.
I què?
Fins als 13-14 anys.
També molt estricta i dur?
Sí, el que passa és que, bueno, mai vaig acabar de complir els cànons que se'm requerien per poder fer...
Quins cànons? Havies d'estar més...
Havies d'estar més prima.
Més?
Més prima, sí.
Estàs primíssima, tu?
Bueno, per determinats esports, diem que es requereix un determinat físic i jo, pues, quan era petita, no el tenia.
Pues escolta, hem d'acabar amb tot això.
Hem d'acabar tot això. Volem fer piruetes, com
exacte,
amb aquest còmic. Nadia Hafid, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Que vagi bé.
Merci.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby.
Ei, Olga Valós, és el moment de la música en aquest programa, que a mi és la meva secció, que ja saps que jo, a mi m'agrada molt la música i em fa molta il·lusió quan vens cada setmana.
Bueno, jo igualment, vull dir, jo...
jo també estic contenta d'estar aquí,
Sí, sí, però encara estic una mica en xoc per la pregunta que m'has fet, perquè he hagut de fer una regressió a la meva infantesa.
Si vols t'explico la meva vida, jo jugava en vol i era tan dolenta, ho feia tan malament, que ni normes de cos, ni de primó, ni d'engreixó. És que m'han dit, sisplau, deixa-ho estar, que això no és el teu.
Clar, no, jo en el meu cas sí que volia fer-ho bé, però diguem que no complia amb les condicions físiques que requeria aquell esport. Però bueno,
no passa res, no són meravelloses, no hem arribat al periodisme musical així, i escolta, i a més el ciclisme, que tu ets una pubilla de cuixa forta.
Sí, això sí, de cuixa forta sí.
Em consta. Avui parlarem d'una dona que adorem, que últimament ha estat novetat, perquè n'ha entrat una biografia i, a més, al Festival Inèdit de Barcelona s'ha pogut veure una història sobre la seva vida. Estem parlant de Karen Carpenter, dels Carpenter. Ara sentirem la seva música. Però que sapigueu que si us vau perdre el documental, es podrà veure al Cinefòrum, al Caixa Fòrum, perdó, del 27 de novembre al 12 de desembre en una plataforma que ha fet el Caixa Fòrum perquè escolteu la música meravellosa dels Carpenter i la història de la Karen Carpenter. Long ago and oh so far away I fell in love with you before the second show. No em digueu que no esteu enamorats ja, jo ja ho estic. És que m'impressiona moltíssim la veu d'aquesta dona, la manera de cantar.
I a més, tenint en compte l'edat que tenia, perquè tu pots escoltar una veu com aquesta i penses, bueno, és una senyora doncs, que ha tingut la seva vida, pot tenir 40, 50... No, és que tenia 20 anys, estava encara en la dècada dels seus 20, no? I ja cantava així.
I quan la sents que ja com si hagués... Era una ànima antiga, era una ànima vella, o sigui que li havien passat mil coses, tenia mil coses a dir, i que des d'aquesta dolçor t'estava parlant d'una tristor infinita, i jo crec d'un pes molt gran, que ja veurem que la seva biografia la té,
Sí, sí, efectivament.
Per cert, això que he dit, això del Caixa Fòrum, de l'inèdit, vol dir que dintre, si entreu al Google i busqueu Caixa Fòrum, Festival Inèdit, podreu veure aquest documental que parla de la vida de la Karen Carpenter, ho dic perquè jo a vegades dic coses i no sé si s'entenen del tot, que es diu Starving for Perfection i que explica la seva lluita per ser el que volia ser i la seva lluita amb l'anorèxia. Ara en parlarem de tot això, però comencem amb la Karen Carpenter i qui era. Karen Carpenter, a veure, què m'expliques?
Vinga, Karen Carpenter, sobretot la coneixem com a compositora, cantant, llantrista, arrangista i també com una magnífica bateria.
Jo t'he de dir que ho vaig saber fins fa molt poc, això, de la bateria. Jo no en tenia ni idea. És que jo la vaig conèixer sempre com a cantant. Clar, i això vol dir moltes coses.
Això vol dir moltes coses, perquè si la majoria de la gent, o diguem que la gent de peu, no la coneixia com a bateria, vol dir que és una faceta seva que no s'ha ressaltat suficient o no se li ha donat prou visibilitat. I, de fet, era un músic, o sigui, com de gran nivell, com després hem pogut anar veient al llarg dels seus discos, perquè ella tocava la majoria de la bateria.
No, hi ha gravacions, o sigui, allò, amb no sé quantes bateries que tocava al mateix temps, o sigui, era una bogeria.
Sí, perquè ella, tot i que se la coneix més com a cantant, en els seus concerts sempre reservava una part com per desfogar-se una mica i mostrar les seves habilitats com a bateria.
Era
com a
una autèntica exhibició,
sí,
no?
Sí, per tant, es muntava diferents sets de bateria, doncs el set normal, un de percussió, doncs amb un altre, amb una percussió més petita, i llavors era com el seu moment de glòria, dir, mira, jo també sóc bateria, no? I això també, en les gires mundials que ja van fer quan van començar a ser superventes, doncs es reservava aquest espai per ella, també.
Però això em sembla que a la família no els hi agradava gaire, i més tard ja explicarem que sí. Li van dir, nena, no, això de la bateria ho has de deixar, que ets una noia, tens una veu molt maca, volem que ensenyis la cuixa i volem que estiguis allà en primer plànol, que això ens ajuda a vendre discos.
Sí, això mateix. I això,
No, digues.
No. I aquesta fricció, diguem, entre el que volia fer i el que, bueno, la seva família volia que desenvolupés, perquè, clar, el tema és que a nivell familiar, a l'hereu, que era el germà gran, que era el Richard, amb què va formar The Carpenters, d'alguna forma era el que havia de triomfar.
Clar. I... Bueno, això era el que creia la seva mare.
Això és el que
era la
nineta
dels seus ulls, i no tenia ulls per res més, aquella senyora.
Clar, però després, quan vam col·locar a la Karen com a front woman, diguem que ella va agafar el protagonisme que la família tampoc s'esperava, i aquí va començar tot l'embolic.
I clar, i el més important que hem d'explicar aquí dels Carpenter és que això era un negoci, com aquell que té, una empresa de vidres. Vidres roure. Sí o no? I llavors allò havia de funcionar com una empresa, i clar, ella va trencar les normes.
Pot ser que en el guió hagis posat fusteria en algun moment?
Home, clar, perquè eren els Carpenters. Ara he dit lo dels vidres, però en realitat volia dir fusteria.
És que jo he llegit fusteria en el moment del guió, dic, això és collita de la Virgili.
I tant. Si voleu explicar-nos la vostra relació amb els Carpenters, 93201-7474, perquè sé que la teniu tan bona com la nostra. Sentim un altre dels temassos dels Carpenters, aquí amb la Karen Carpenter cantant quan podia tocar la bateria, però també ho feia molt bé. All I Can Do. Yesterday I thought you Hi ha molta gent que deien que feien música de missa, que era la música, diguéssim, de nens rossos, macos, americans i ben alimentats. Però jo crec que no ho van sentir tot.
No, perquè en els discos, si te l'escoltava sencer, acabaves trobant joies com aquesta. All I Can Do, del primer disc dels Carpenters, era quan Karen encara no havia agafat, havia donat aquest pas endavant i s'havia col·locat com a front woman, i en aquestes joies de jazz, funk, en què, bueno, d'alguna forma, tant Richard com Karen exploren totes les seves influències musicals. A partir d'aquí, en aquest primer disc, on també canten el Ticket to Ride, que és aquella versió
dels Beatles
que els va fer molt conegut, doncs, bueno, per raons comercials, suposo, i també familiars, doncs i aquí ja li van demanar que... Bueno, que no toqués tant la bateria i que es dediqués més a ser
això, el que dèiem, ensenyar cuixa. Tu, hi ha una cosa que m'has explicat, que em deies que tot i que era una de les millors bateries segurament que hem tingut a la història del rock, no està a la llista de les 100 millors bateries del rock de la història que va fer la revista Rolling
Stone. Això és una dada que aquests dies estava investigant i pensava, home, sent una bateria tan bona... perquè és que a més hi ha uns vídeos increïbles a YouTube ara mateix.
Jo vaig veure el documental aquest i no toco vores, és a dir, m'agradaria molt que els oients el puguin veure perquè el podrà veure tothom des de tot arreu i a més serà gratuït, vull dir, podràs entrar-hi durant uns dies i de veritat que val molt la pena veure això, no?
Sí, sí, i m'he dedicat a mirar llistes dels millors bateries de la història del rock,
i la
llista que va fer Rolling Stones, que d'alguna forma es considera com una de les referencials, no hi surt. 100 millors bateries de la història del rock i Karen Carpenter no hi és, cosa que crec que és imperdonable. Ara sí.
Però surt en una altra llista,
Una altra llista.
Que explica moltes coses, amiga.
Sí, l'any 1975, la revista Playboy, quan era una revista de referència...
De referència en quin sentit?
Bueno, Playboy també, a part de que sortien senyores, era una revista on hi havia reportatges en profunditat i periodisme d'investigació.
Sí, era com l'interview, per entendre'ns.
Sí, amb una mica més de classe, però sí que era com l'interview Playboy. Llavors, la revista, doncs l'any 75 la va anomenar com la millor bateria de l'any per davant del bateria de Led Zeppelin. Cosa que això va... Bueno, diguem que el senyor de Led Zeppelin...
Estava a punt de posar-li una denúncia.
Bueno, diguem que es van entristir molt que Karen Carpenter li passés per davant, però bueno.
La cosa és que en aquest moment, com que comença a sortir a fer de front woman, ella comença a patir aquesta pressió estètica que té qualsevol persona que està davant de les càmeres i comença a veure's a ella mateixa com grassa quan estava molt prima.
Sí, i de fet aquí comencen a aflorar-li moltes de les frustracions o coses amagades que ja portava a dintre, no? Perquè el seu ambient familiar no era el millor... el millor i el més sa, perquè la seva mare doncs havia tingut el seu germà com a preferit i ella sempre havia d'haver lluitat, no?, per l'atenció de la seva mare, per sentir-se estimada, i fer de front woman d'alguna forma doncs va aflorar moltes d'aquestes frustracions i encara ho va complicar tot més i va acabar desenvolupant aquesta anorèxia.
De fet, en el documental es veu com el control, com no deixaven fins i tot que se li acostés cap home. Ella acaba cantant cançons sobre estar enamorada quan no ha estat mai enamorada, perquè és com la seva obsessió, no? És com que no ho pot tenir mai. Doncs ella està tota l'estona pensant en aquesta mena d'amor romàntic.
Sí, sí, i a més ho canta amb una maduresa increïble, sí. Encara que hi ha com una part fosca, no?, a la forma de cantar.
Una manera d'àngel trencat, no?,
sí,
podríem dir.
Sí, algo així, sí.
Sentim una d'aquestes cançons d'ànima trencada, que és aquest Close to You dels Carpenters, amb la Karen aquí plorant per l'amor que no havia tingut.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky?
Jo ja estic enamorada amb aquesta música. Lo del mascle és lo de menys. Ja estic enamorada.
És que és una profunditat molt poques vegades escoltada dintre del món del pop i del rock. Que una veu pugui ser capaç de comunicar tantes coses, no?, diguem. Lligat, no?, amb el que comentàvem de tota aquesta frustració d'aquest període d'anorèxia, quan ja van publicar Close to You, The Carpenters ja començaven a ser un grup top ventes, és a dir, ja començaven a...
Sí, sí, això sí que ho van tenir, forrats tots.
Això sí, ja milions de còpies venudes, ja començaven a apuntar, doncs, acabarien guanyant 3 Grammys, nous discos d'or, etc. I a poc a poc Karen doncs va començar a desenvolupar aquesta anorèxia, el que passa que ningú se'n va donar compte.
Jo això ho sento, però no m'ho crec.
Doncs el seu entorn
no
deia que no se'n donaven.
És una tapadora.
Doncs perquè, a veure...
Home, se li nota en tots els poros de la pell, a la cara.
Doncs tu resulta que tots els homes que hi havia al seu voltant...
Sí, devien estar mirant la paret. Perdona, eh?
Doncs és unes coses estranyíssimes que també es veuen en les biografies que s'han escrit de Karen Carpenter, com la gent al seu voltant tant justificava, no, és que clar, com en les gires i aquest descontrol d'àpat i d'horaris, doncs clar, si no la veien menjar tampoc era tan estrany,
sí,
no?
Sí, perquè però no se la miraven, no, tampoc?
Tampoc se la miraven.
Perquè llavors... va arribar a pesar com 30 quilos, o sigui...
Sí, crec que 37 sí. O així va ser com el límit. Mm-hmm. I llavors es veu que la Karen també, ella era conscient del que li estava passant. Llavors el que feia era com... es ficava capes i capes de roba a sobre i llavors això encara dissimulava més, doncs, que s'estava quedant molt prima. El que passa és que va haver un moment que es va quedar tan prima que... i ella ja se sentia bé estant tan prima. Yeah. I ella va començar a ensenyar el seu cos estant tan prima i de cop i volta tothom li va dir no, tapa't, tapa't. I això encara
aquí,
la va...
Aquí sí que se'n van donar compte,
aquí
no?
Aquí se'n van donar compte, sí.
D'acord.
Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down.
What I... Ara diré una cosa molt carrenclona, però darrere d'una cançó dels Carpenters sempre m'imagino un arc de Sant Martí. És a dir, sí o no? És com... No sé, tens ganes d'abraçar tothom amb aquesta música.
Sí, jo, bueno, clar, jo ara estava com submergida en el Rainy Days and Mondays, que és aquesta cançó, i
però, clar
m'imagino un dia de pluja.
Clar, però un arc de Sant Martí. Perquè ella canta això, però ja t'imagines el sol que vindrà.
Sí, això, mira, en això et dono la raó, perquè tot i que relacionem...
Menys mal, han passat 10 anys perquè em donin la raó, Gàbalos. Bé, ho porto amb dignitat, amb dignitat.
Excepcionalment. No, però sí que és cert que acostumem a relacionar Karen Carpenter amb una vida, bueno, doncs miserable, desgraciada, plena de desgràcies. El que passa és que després vas veient la seva evolució i també la seva feina com a cantant, compositora, arrangista, vista. I hi havia sempre com un fil de felicitat, d'esperança a
tot. Potser quan cantava, no?
I penses, com pot ser que encara transmetis això amb tot el que t'està passat, no?
Clar, hem explicat tot el problema de la malaltia d'ella, de l'anorèxia, però ell estava enganxat a les pastilles,
sí,
per dormir.
Vull el dir seu que... germà, sí.
O sigui, aquella família era un cau
era
de...
Era un quadre, allò, eh?
Era un cau de merda, deixem que ho digui. Era un cau de merda, aquella família. A més, hi ha un moment, que això ho explica en el documental, que abans de... O sigui, és a dir, hi ha un moment que el germà està tan malament amb la seva addicció a les pastilles que ha de deixar durant unes setmanes de fer bolos i ella aprofita per anar-se'n a gravar un disc en solitari.
Sí, sí, de fet, ella volia engegar la seva carrera en solitari i el seu germà li va dir, bueno, fes el que vulguis, però, però menys disco, perquè estàvem ja fregant els 80 i el disco, la música disco, ja estava molt en boga, no? I li va dir, no facis disco, eh?
Sí.
I què va fer ella?
Disco.
Disco.
Va fer disco, però després què passa? Que quan ja té el disc fet, que a més ha estat amb uns músics increïbles, que ha fet una cosa supercomplicada, el germà li diu... quan torna a estar bé, no treguis aquest disc.
Sí.
I ella, obedient, per no tornem a destrossar el negoci de la fusteria que tenim a casa, diu, d'acord, no trauré el disc. Que, per cert, aquest disc s'ha sentit mai?
Sí,
hi ha
sí,
còpies?
Sí, hi ha còpies. Sí, sí, de fet...
Està penjat està algunes penja... coses a l'Spotify, no?
Estan penjades a l'Spotify, sí, sí. I, de fet, ella, abans de morir, va gravar un altre disc. Que, bueno, que seria com el seu segon disc, però que no es va publicar, ella no el va
o sigui,
veure mai
inèdits,
publicat en vida.
No?
Sí, sí, és, hi ha un disc pòstum de la Karen Carpenter que es va publicar el 89 i, bueno, de fet, havia portat una cançó disco, perquè era una bona manera d'acabar el programa d'avui.
La tens o no?
Sí, sí, és l'última del guió, és
home,
aquesta cançó.
Doncs escolta, correm que hem de sentir la cançó disco d'allò, però ara anem a sentir una altra cançó. Hi ha el 72, quan ella ja ha fet el disco, però no l'hem deixat treure, no? Sí o no?
Sí.
Estem més o menys allà, no?
Més o menys, sí, sí.
No sé, no hi érem, vull dir, ens ho estem inventant tot, ja ho saps.
Bueno, diguem, estem fent uns salts temporals, però bueno, és igual.
La vida també és així. It's gonna take some time this time to get myself in shape. I really fell out of line this time. I really missed the gate. Crying out to me
next time,
and I won't be so blind next time, and I'll find some harmony. Quina meravella, eh? Aquest It's Going to Take Some Time, una altra cançó.
Això és una cançó de Carole King, arranjada per The Carpenters i òbviament cantada per Karen Carpenter, i la veritat és que sentint aquesta conjunció entre Carole King i Karen Carpenter penses, ostres, si haguéssim pogut fer un disc,
fet
elles
un duet,
dues,
no?
Només elles dues,
passant del germà pesat.
Hauria estat brutal. Bueno, doncs...
Escolta, abans de plegar, sentim una cançó d'aquestes,
sí,
de la Carpenter,
sí,
fent,
sí,
disco...
Sí, sí, perquè crec que és la millor manera de recordar-la, no?
I que fort el títol de la cançó. My,
sí,
body keeps changing my mind. El meu cos m'està canviant el cap.
I això va gravar, o sigui, un dia abans de morir-se, encara està parlant amb discogràfica, en plan, vull treure aquest disc que no em deixeu treure.
Atenció, sentim-me, sisplau. You're driving me wild, you're making me fall in love with you, baby. La seva vida més aviat va ser un tango, però sentim aquesta cançó disco que és tan xula i que fa pena pensar que aquests discos no van sortir quan estava viva i no els van poder ballar. Olga Ábalos, moltes gràcies per portar la història de la Karen Carpenter aquí.
Un plaer.
Ja us sentiu, oients, Caixa Fòrum, a la web, durant del 27 de novembre fins al 12 de desembre, es podrà veure aquest documental, perquè compartiu la història que us hem explicat avui, si en teniu ganes, i aquest programa, doncs, ja li donem punt i final. L'hem fet la Judit Pastor, l'Anna Escura, l'Anna Closa, l'Eduard Nas, la Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà que estem així molt setenteros, demà parlarem del cine de Destape i reivindicarem les dones d'aquest cine. I entrevista amb Teresa Gimpera. Anem fortes, amics? No us ensenyarem cap pit, us ho dic ara. És ràdio, això. Llàstima. Bona nit.